Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia, avui és 28 de febrer, Dia Mundial de les Malalties Minoritàries, i per això Cugat Mèdia ha entrevistat el santcugatenc David Pedrerol. Ell és pare de tres fills, dos dels quals van ser diagnosticats amb dues malalties minoritàries diferents. Això el va portar a embarcar-se en un camí d'incertesa, llarg i dolorós. En aquest sentit, Pedrerol critica la forma de comunicar les notícies i realça el suport familiar rebut durant el procés. L'entrevista la poden trobar completa a www.cugat.cat. I la disbauxa ha arribat a Sant Cugat de la mà del Gall del Carnaval, que ha ordenat a tots els santcugatencs fer gresca i xerinola, sense parar els pròxims dies. En el primer dia de festa, desenes de persones han seguit el Ball dels Estirats i la baixada del Gall fins l'Ajuntament, on el rei de la festa ha agafat el poder. Un regnat de 7 dies que el Gall ha començat amb el crític discurs contra el govern de la ciutat. I seguint amb el Carnaval, aquest divendres, protagonisme únic per al Cercatasques, la ruta pels bars del centre de la ciutat. L'activitat donarà el tret de sortida a les 7 de la tarda a la plaça de Pep Ventura i s'allargarà fins a 2:15 de la matinada al parc de Ramon Barnils. L'oposició de Rubí al projecte de Sant Cugat de fer un ecobarri als terrenys de l'antic camp de golf de Can Sant Joan continua. El ple municipal de febrer del municipi rubinenc ha començat amb la lectura d'una declaració institucional de rebuig unànime a la proposta anunciada pel govern santcugatenc de construir 3.000 habitatges en aquesta zona, propietat de l'Incasol. El municipi ha assegurat que esgotarà totes les vies legals i administratives per oposar-se al projecte. I el servei Sant Cugat Feina compta des d'aquest dimecres amb una aplicació mòbil que facilita l'accés al servei d'ocupació municipal, tant a les persones en recerca de feina com a les empreses que necessiten cobrir vacants de personal. L'objectiu de l'aplicació és agilitzar la intermediació laboral i contribuir al creixement professional dels usuaris registrats. En aquest sentit, l'aplicació permet la consulta d'ofertes de feina gestionades per l'equip de la Borsa de Treball, així com l'accés a un espai de formació ocupacional i empresarial. L'app ja està disponible per a dispositius Android i iOS. I l'escudella i cardolla de Maria Espín, xef i propietària del restaurant Brau, participa dimarts vinent al programa de la Sexta Batalla de Restaurantes, que condueix Alberto Chicote.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Bon dia, són les 10:03 i això és el Faves Comptades.
Faves Comptades compta amb el suport de Fer 3 i Servimat.
Salutacions! Comencem el Faves Comptades, el magazín del matí de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa, conduït per Oriol al control tècnic i sota la batuta de Sara Vella, Carme Reverte i qui us parla, Alba Triador. Avui és divendres 28 de febrer i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem el programa amb una tertúlia dedicada a les malalties minoritàries en el seu Dia Mundial amb famílies que conviuen amb una d'aquestes patologies. Continuarem donant visibilitat a aquesta qüestió amb una entrevista a David Pedrerol, pare de tres fills, dos dels quals van ser diagnosticats amb dues malalties minoritàries diferents, micròtia i un tipus de leucèmia. Després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb un polsim més de serveis a les persones. Preguntarem a la síndica de Greuges quin és el circuit que hem de seguir per posar les nostres reclamacions. I afegirem una mica de cinema, repassant les estrenes de la cartellera santcugatenca i coneixent quines són les sèries que no ens podem perdre a les plataformes. I per acabar farem xerinol amb la tertúlia del cor, amb l'Eva Garrido i la Cuca Fernández, que ens posaran a prova sobre la crònica rosa i social. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades. Cada 28 de febrer es commemora el Dia Mundial de les Malalties Minoritàries, una jornada per donar visibilitat a aquestes patologies poc freqüents, però que afecten a milers de persones i a les seves famílies. Es calcula que hi ha més de 7.000 malalties minoritàries que en conjunt impacten milions de vides arreu del món. Sovint, el diagnòstic és tardà, els tractaments són limitats i les famílies es troben davant d'un camí ple d'incerteses i de dificultats. Avui, al Faves Comptades, volem posar nom i veu a aquesta realitat. Per fer-ho, ens acompanyen a l'estudi la Sílvia Gasol, la Maria Arnedo i la Sara Oriol, mares de dos infants i un jove malalties minoritàries. Amb elles també hi ha el comissionat per les persones amb discapacitat de l'Ajuntament de Sant Cugat, en Ferran Felius, amb qui parlarem de què significa conviure amb una malaltia minoritària, dels reptes que s'afronten diàriament i de la necessitat d'un major suport social i també institucional. Sílvia, Maria, Sònia, Ferran, molt bon dia, benvinguts.
Bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos en aquest Dia Mundial de les Malalties Minoritàries, un tema que de ben segur des dels mitjans no abordem prou i que a vegades ho fem amb aquestes excuses dels dies mundials i que parlar-ne és el primer pas a vegades per desestigmatitzar i que la societat en general siguem més conscients, no, d'aquest dia i d'aquestes malalties. Jo no voldria presentar els vostres casos, totes tres sou mares d'infants i en el cas del Joan hi ha un jove amb una malaltia minoritària. M'agradaria que fóssiu vosaltres que m'expliquéssiu qui són els vostres fills i quina és la seva situació. Si voleu, Maria, pots començar tu mateixa.
Doncs, bueno, el Joan té una malaltia que es diu atàxia telangiectàsia, que és genètica i degenerativa. O sigui, quan és petit, doncs, quan són petits no es nota tant i fins que deixen de caminar. I, bueno, i està lligada a... Doncs, poden tindre leucèmies perquè també tenen problemes a la sang, problemes respiratoris... I bé, bueno, quan ens ho van diagnosticar tenia uns 4 anys, Sant Joan de Déu, perquè ell s'ha passat fins als 20 anys, a Sant Joan de Déu. I, bueno, és com que se t'enfonsa el món, no?, en aquell moment. I, bueno, es tracta d'assumir-ho, anar-ho assumint, que costa molt, però, bueno, el temps i després, pues, nosaltres ens hem sentit arropats amb els metges, diguem, l'hospital... això sí, ara, quan, si parlem d'administració i ajudes, no t'has sense arropat.
Anem, ho abordem, això, si voleu, sí, a passos. Parlem dels casos de primer, sí, dels vostres fills i després parlem de tots els reptes que hi ha per endavant, que sí, són molts. Ara apuntaves, Maria, sí, l'administració, el suport, la part social, sí, que queda molta feina, sí, molta feina per fer. Sílvia.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Merci per convidar-nos, bueno, per convidar-nos.
A vosaltres.
Perquè així ho fem
compartir
més visible i, bueno, estic molt contenta. Doncs res, jo soc mare del Leo, que té 10 anys, té una síndrome genètica que es diu 7 de 5, només hi ha 32 casos a Espanya, i és de discapacitat intel·lectual, entre altres coses. Ells tenen molts problemes de hipotonia, hi ha nens que tenen problemes digestius, que han de portar fins i tot, bueno, alguna sonda per menjar i... I res, des que va néixer el Leo, bueno, van començar a vindre un munt de metges allà a l'habitació. Clar, nosaltres no en teníem res, neuropediatres, bueno, de moltes especialitats, i tots veien alguna cosa, però no sabien. Llavors ens van derivar al DAPSI. Al DAPSI vam estar molt temps, perquè el Leo, motriument, els hi costa molt gatejar, aguantar el cap, tot ho fan, però molt més tard que la resta. Llavors ens van fer un estudi genètic quan ell tenia un any, però, clar, la genètica ha avançat molt. Llavors, quan li van fer l'estudi al Leo, només podia ser mirant la cara, no? El genetista va dir, vinga, pues, aquestes tres síndromes pot tenir. Li van fer l'estudi i va sortir negatiu. Ens van donar l'alta, nosaltres ho vam celebrar i aquí es va quedar tot. Però cada any ens cridaven de l'escola. És que el Leo això, és que el Leo l'altre... I l'any 2023, cansats, vam tornar a anar al neuropediatra una altra vegada i la neuropediatra ens va dir, ostres, jo crec que aquest nen té un síndrome del teixit connectiu. Llavors, clar, se't cau el món perquè penses una altra vegada, quan ja ens havien donat l'alta. I, bueno, encara no hem acabat amb el diagnòstic, perquè ara estan mirant, dels 32 nens que hi ha, cap té la hiperlaxitud que té el Leo a les mans. Llavors, com no els hi quadra, li estan fent un estudi genètic d'un altre síndrome, que es diu Ehlers-Danlos. I estem pendents.
Ja està. En aquest procés del camí, Sara...
Doncs jo sóc mare del Pere i de dos fills més, del Jaume i l'Estel. Parlarem del Pere, que és el nostre fill gran. Ell té ara 6 anys i era un nen fantàstic, va néixer perfecte, tot va anar, anava tot perfecte. Era cognitivament molt, molt potent. I ens va enganxar el Covid, com a tothom, en el moment en què ell havia de consolidar la part del caminar. I sí que una cosa que detectàvem des del principi és que era maldestre a nivell motriu, caminava una mica malament, queia força, però és això, no ho atribuïem a res més, perquè ell doncs, va consolidar això, el caminar en el moment de ple Covid, i per tant, en un pis petit, doncs, bueno, doncs sense escales per poder practicar altres coses, doncs bueno, estàvem aquí. Va haver un moment en el que ell va començar a fer unes diarrees i no hi havia manera de... Bueno, en el moment de treure el bolquer, i dèiem, aquest nen fa diarrees, deu ser intolerant alguna cosa. I arrel de pensar que era intolerant alguna cosa, doncs vam fer tot per privat, perquè en aquell moment era molt difícil accedir, justament pel tema Covid, a la sanitat pública, estava tot molt col·lapsat, i privat van derivar-lo i li van fer una ecografia de fetge i melsa, i després vam fer una analítica en sang. El fetge de la melsa va sortir engrandit i l'analítica va sortir perfecta, i parlant amb la pediatra, que ens va ajudar moltíssim, des d'aquí moltes gràcies a la Lorena Rodríguez, sisplau, que és qui ha aconseguit que el Pere doncs, estigui diagnosticat, i a Sant Joan de Déu, que després és on vam anar. Amb aquella analítica, jo pensava, mira que bé, està perfecte tot, i amb aquella analítica perfecta i amb aquell engrossament de fetge i melsa, ens van dir, corre a Sant Joan de Déu. Era dimarts 16 de març de 2021, i era, bueno, vam entrar a Sant Joan de Déu, estava ple, i quan vam entrar van tocar un botó de color groc, recordarem, i ens vam saltar tota la llista, tota la cua, tot, ens van posar en un box i ens van dir que aquest nen ha de quedar ingressat. Llavors, a partir d'aquí va començar a venir molts metges, van començar a mirar-se'l i li miraven els ulls, i li miraven les oïdes, i nosaltres dèiem, però si té diarrea, si això és alguna cosa alimentària, no? I el tercer dia estàvem molt, molt mosques, dèiem, què està passant? Agafarem una altra voluntària, aquí estan experimentant amb el nostre fill, no? I el tercer dia ens van dir, estem mirant una malaltia minoritària, i llavors ens van insinuar que era de la família de les mucopolisacaridosis. Hi ha diversos tipus, n'hi ha 7, i ell té el tipus 2, que es diu mucopolisacaridosis a tipus 2, però es coneix com a síndrome de Hunter. I és una malaltia com la del Leo, que també és degenerativa, i en aquell moment ell realment és que estava molt bé, era intel·lectualment molt potent, i de fet ell va iniciar A3 a l'escola ordinària dins de la mitja sense destacar, no? I a partir de llavors sí que ja quan va acabar I3 vam dir ui, està fent una baixada, i ara actualment és molt dependent. Vull dir, ara actualment hem aconseguit, després de lluitar molt i gràcies a persones i al suport també del comissionat per la discapacitat i d'altres famílies, doncs aconseguir portar-lo a una escola d'educació especial perquè el puguin atendre, perquè ara mateix és una atenció que no és educativa, és assistencial, i per tant el lloc és una escola d'educació especial.
Una escola que el comissionat també ha reclamat moltes vegades aquí a la ciutat. Ferran, des de l'Ajuntament, aquest mandat s'ha estrenat aquesta figura, que és el comissionat per a les persones amb discapacitat. Quina és la radiografia que feu a la ciutat? Quines necessitats tenen famílies com les que tenim avui acompanyant-nos, les de la Maria, les de la Sílvia, les de la Sara? I quines eines teniu des de l'Ajuntament, perquè les competències no són totes municipals, n'hi ha d'altres que són de la Generalitat i fins i tot de l'Estat, i per tant entenc que l'àmbit d'actuació doncs, s'emmarca en aquestes competències. Quines són, en quin punt estem i fins on volem arribar?
Bon dia i gràcies per convidar-vos i donar-vos aquest espai que realment és necessari. Les tres mares que estan aquí avui, inclús amb les seves parelles, hem tingut entrevistes des de fa 2 anys cap aquí. La Sara va ser la primera que va venir a veure, i realment pues la situació és bastant, no diria greu, però és interessantment complicada, no? Llavors, des de l'Ajuntament, que va apostar per fer aquesta figura, doncs, per fer una mica de pont, és el que les necessitats, evidentment, personalment les conec, perquè jo també soc pare de 2 fills amb TEA, i per tant porto molts anys, i aquí a Sant Cugat sabem, són les necessitats de Sant Cugat, les necessitats de Rubí, de Castellbisbal, de Barcelona, i les famílies de Sant Comú. En aquest sentit, nosaltres estem des de l'Ajuntament donant tot aquest suport, estem intentant vehiculitzar els seus problemes directament, portar-los a l'administració, que és la Generalitat de Catalunya, doncs perquè incrementin aquests ajuts, aquests vetlladors que no arriben mai, i evidentment tots els suports que puguin tenir. Com sempre, doncs ens trobem aquella paret de dir, bueno, doncs no hi ha recursos, no hi ha recursos, i jo penso que aquí l'única manera és que realment s'ho creguin i que apostin per això, no?
És una decisió al final, no?
És una decisió, sí, és evident, no? Vull dir, ara va haver un canvi de govern, sembla ser que aquest nou govern està una mica més obert, però que al final jo ho he manifestat en diferents reunions, tant amb ensenyament com a drets socials. No em valen les bones paraules sinó els fets, perquè jo prefereixo que des del principi em donin una negativa i dir, bueno, doncs llavors mirarem com ho podem fer, no? I per tant la situació és aquesta. Torno a dir, sí que és molt positiu el fet de que una figura com el comissionat doni recolzament en primera persona, primer de família a família, pare a pare, mare a mare, i que podem, i que ens entenem a l'hora de parlar, no?
Tant que des del coneixement i des de l'experiència possiblement s'entenen moltes coses.
Exacte.
Que des d'un altre àmbit és difícil compartir perquè no els has viscut en primera persona.
Uns objectius que tenia la comissió des del principi és donar visibilitat al sector, i jo penso que això s'està fent. Ho hem demostrat en 2 anys amb commemoracions, que jo penso que el dia de les malalties minoritàries és avui, és demà, és el 4 d'abril i és el 23 de desembre. Vull dir, nosaltres no tindríem que celebrar cap dia, ni el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, però sí que és cert que hem de donar visibilitat, hem de donar aquesta inclusió, i realment, almenys des de l'Ajuntament, i fent aquestes accions, alguna cosa millorem la qualitat de vida de les famílies i, evidentment, de les persones.
Maria, Sílvia, Sara, què és el que més heu trobat a faltar en tot aquest procés? Entenc que hi ha un moment en què, ho heu explicat totes, no? Hi ha alguna cosa que sembla que no acaba de rutllar i, per tant, comences a anar al metge per saber què passa, no? Suposo que el primer que et passa pel cap no és una malaltia minoritària, perquè és minoritària, no?, com el seu nom indica. Des d'aquest moment fins que arriba el diagnòstic, què passa i què falta?
Pues és una carrera d'obstacles. Tenir una malaltia genètica és això, una carrera d'obstacles, perquè no saps mai... I, bueno, no sé, és molt trist trobar-se amb serveis, institucions, que en lloc d'ajudar, no?, et posen com traves. I, bueno, la societat ha d'entendre que no totes les discapacitats es veuen, no? Hi ha moltes discapacitats que no es veuen i no per això necessiten menys ajuda. Al contrari, potser necessiten més. No sé, a mi és molt important la funció de les associacions, també, perquè nosaltres, quan ens van dir... És que encara recordo el dia. Clar, ens criden a la Vall d'Hebron, la genetista ens apunta allà amb un raconet 7 de 5, i clar, nosaltres 7 de 5, què vol dir això? I clar, el primer que vam fer va ser buscar per internet, res d'informació, no hi havia res. I vam ensopegar amb l'associació aquesta, que justament aquell dia inauguraven la pàgina web. I és molt important per donar visibilitat a les associacions, perquè si no, clar, hi ha tants síndromes que els metges també és impossible que els sàpiguin. Perquè nosaltres el que ens passava amb el Leo és que, clar, pues, no sé, les dents li van sortir malament, doncs pues vas al dentista, uh-huh. Llavors el dentista et diu, vinga, tractament per això. Les cames les té amb varo, que es diuen, no? Així, obertes. Doncs pues vas al traumatòleg. Jo què sé, no? I per laxitud a les mans, bueno, doncs pues aquí. I el veuen molts especialistes, però com en parts.
No hi ha la visió global.
Exacte. Llavors no hi ha ningú que et digui, escolta, aquest nen, a lo millor té... No? Després l'escola també, escolta, és que...
Us heu sentit acompanyades des del moment en què detecteu que hi ha alguna cosa que no rutlla prou bé fins que heu tingut el diagnòstic, o és un procés de solitud? Acompanyades, vull dir, des de l'administració, des de la societat en general, en el moment en què les criatures estan escolaritzades, des dels agents educatius, des del col·lectiu mèdic també.
Jo en aquest sentit vam tenir molta sort, perquè el diagnòstic que normalment triga en aquests infants, nosaltres vam tenir molta sort. Vam entrar dimarts 16 de març de 2021 a Sant Joan de Déu, vam estar ingressats 11 dies, sortíem un divendres 26 i sortíem amb el diagnòstic. També es va córrer molt en el cas del Pere, perquè en aquell moment jo estava embarassada dels seus dos germans bessons, i llavors jo també ho vaig dir de seguida, també vam fer proves, soc portadora de la malaltia del Pere, i llavors bueno, de seguida es va intentar veure doncs, si es podia esbrinar si eren, la malaltia del Pere es transmet només, o sigui, la teoria diu que són només efectes als nois. Uh-huh. A la pràctica, de fet, estem portant una lluita personal i encarnada en mi, que és que algunes mares portadores, sobretot de fills molt afectes, estan afectes, i això es comença a demostrar, però no interessem com a mares portadores afectes de la malaltia, sinó que se'ns diagnostica fatiga crònica fibromiàlgia, que econòmicament per l'Estat són molt més barates. La medicació, el Pere té la sort de tenir medicació i tractament substitutiu. Això és simplement que setmanalment, a través d'un portacat, rep l'enzim que ell no fabrica, que és el iodoratosulfatasa 2, i per tant, doncs, el que fa és enlentir l'avançament de la seva malaltia degenerativa, però no la frena. I en aquest cas, doncs, econòmicament, doncs, les mares interessem més això, doncs, amb una fatiga crònica, una fibromiàlgia, amb uns corticoides pel dolor i amb un antidepressiu, que això val dos duros, que amb el tractament que hauríem de rebre si al final, no, aquest camí aquest sortís a la llum, que són 200.000 euros l'any. L'Estat no els interessem gaire. O sigui que això també. Però a nivell de diagnòstic vam tenir molta sort. En 10 dies estava diagnosticat, perquè fenotípicament és un tipus de síndrome que un cop n'has vist un, o en coneixes un, vas pel carrer i coneixes a tota la resta de persones que puguin tenir mucopolisacaridosis.
Uh-huh. En el vostre cas, Maria?
Sí, en el nostre cas vam començar a notar alguna cosa raro quan va començar a anar a la guarderia, que ens van derivar a DAPSI. I també sort que des d'ADAPSI, ja quan tenia...
Expliqueu què és l'ADAPSI per a la nostra audiència, que estem molt avançats a aquest llenguatge.
És un servei que hi ha de preventiu, diguem. I allà no és que puguin diagnosticar res, però bueno, ja hi pot haver-hi... En el nostre cas hi havia un neuròleg, un psicòleg, com es diu?
Logopeda.
I... ens van ajudar a arribar a Sant Joan de Déu per veure si allà el podia... I sí, vam entrar a Sant Joan de Déu, i només a la primera visita de la neuròloga ens va dir que podia ser això, per molts signes, perquè tenen unes bandetes vermelles als ulls, que són les teletàxies, per la manera... L'únic que, clar, li van fer també un estudi genètic i proves per saber... Clar, per cerciorar-se de que sí, que era una atàxia telangiectàsia. Sí. I clar, quan t'ho diuen i et diuen què podem fer, et diuen, pues, bueno, com és degenerativa, acabarà en cadira de rodes, doncs clar, si tens... A veure, i nosaltres ja tenim una altra filla més gran, se t'enfonsa tot, perquè clar, has d'arrossegar-ho tot endavant, la malaltia, el saber què passarà, clar, que el ser degenerativa,
aquesta incertesa
de no saber què passarà, tens una altra filla, teníem un negoci llavors entre el meu marit i jo, vull dir, i és una mica, o sigui, necessites ajuda que no trobes, és veritat, però ja no només de l'administració, perquè en aquell moment no estàs per això, sinó quan ja t'ho comencen a dir, mira, has de mirar això, has de mirar allò, família, no tothom s'apropa, sinó de vegades s'allunyen quan hi ha més, algun problema greu així. I, clar, ho has d'anar... La veritat és que nosaltres ens hem tingut que solucionar bastant entre el meu marit i jo, sols.
Suposo que el diagnòstic és un punt d'inflexió, no?, entre un abans i un després, saber que has de conviure amb... El teu fill haurà de conviure, la teva filla, amb aquesta malaltia. A partir de que teniu el diagnòstic, quines finestres s'obren i què heu trobat a faltar? Perquè d'ara en endavant això pugui canviar, no? Al final, les experiències tant de bo serveixin perquè els que venen al darrere no es trobin amb els mateixos entrebancs, que parlàvem abans de la tertúlia i he sentit que són molts i que haurien de tenir solució, perquè tothom té els seus drets, també les persones amb aquestes malalties.
Et trobes sol, bueno, nosaltres almenys, perquè tu vas al metge, al genetista, clar, ell te treu l'analítica, no? Té aquest síndrome, vale? I això que vol dir? Pues mira, discapacitat intel·lectual, clar. Jo del síndrome del Leo, els 32 nens, no tots són iguals, hi ha nens que estan més afectats. O sigui,
és un paraigües, no? Una malaltia paraigua.
No tots estan igual. Llavors, el primer problema és quan vas a l'escola, entregues el paper, no?, que posa allí síndrome 7-5 o tal, i et diuen, i això amb què afecta el teu fill? I dius, bueno, no sé, potser haureu de fer vosaltres alguna cosa, no? I com això, moltes coses. Després, els metges, clar, molts metges no saben. Jo m'agradaria des d'aquí animar a tots els pares i totes les mares que veuen alguna cosa rara, ho direm així, del seu fill, sobretot que insisteixin, perquè és impossible que els metges sàpiguin totes les malalties rares que hi ha, i a lo millor quan fan la carrera estudien mitja pàgina o una pàgina d'aquesta malaltia. I m'agradaria, perquè segurament, si insisteixen, trobaran un facultatiu, no?, un metge que els hi farà cas i tindran raó, segurament. Vull dir, m'agradaria animar a tothom a fer això.
Jo volia afegir, perquè els tres testimonis d'avui, a més, són molt clars. Vull dir que des de que comences a detectar algú estrany, alguna cosa que no entens, fins que realment saps o intueixes, perquè també a vegades no hi ha diagnòstics i, per tant, les valoracions, els que tenen sort de que els hi diuen, perfecte, però hi ha un tant per cent molt elevat que realment no hi ha diagnòstic. Sí. Llavors et trobes amb aquesta situació que dius... Bueno, i ara què, no? I ara què? I hi ha un cert desconeixement, moltes vegades, no?, dels professionals que deien, no?, a les escoles, i què fem amb això, no? Això per una banda, i després l'angoixa que has tingut durant mesos o inclús algun any, més d'un any, per poder treure aquesta història, no trobes aquell paper, aquella persona que et diu, mira, has de fer tot això, no? I per tant, això és molt complicat. Tot això s'agreuja amb una situació que moltes vegades, amb situació, la convivència i la conciliació laboral és totalment incompatible. Vull dir, has de treure hores per tot arreu perquè el teu fill està a l'escola, està aquí o està allà, o et poden trucar per dir, escolta, que no ho veiem clar, i has d'anar, has de sortir, i això és molt complicat, no? I per tant, això són una de les coses, i el que és totalment inadmissible és que des del primer moment que vosaltres ja sabeu que heu de demanar una valoració de discapacitat, una llei de dependència, serveis socials, que et donin plaços entre 12 a 24 i fins i tot més encara. Perquè, a més, quan et donen i quan et venen a valorar i quan valores, encara tenim uns mesos per després perquè et diguin quin tant per cent o quin grau de dependència tens, no? I després tens uns quants mesos més perquè et diguin, a veure, aquest PIA famós, perquè puguin dir quina prestació et toca. Per tant, és una excursió bastant. Torno a dir al principi, quan et deia o no, una de les coses que tinc jo personalment entre ella i ella és que gairebé tots els que heu passat per l'Ajuntament i heu parlat amb mi, heu sortit en deures per poder dir-vos, mira, podeu fer això, podeu fer l'altre, no? I si no, donar-vos la via serveis socials, que estan funcionant molt bé, tenim una gent professional que vella per això, i per tant, hi ha coses inadmissibles que no podem permetre, i tot això és una angoixa personal. I el sentiment de culpabilitat que dius, jo porto una malaltia, bueno, un gen a dintre que dius, carai, no? Que això és difícil. I el que no porta un gen com el que portes tu, pues és un sentiment de culpabilitat de dir, ostres, he portat al món un fill que potser no és el que jo volia, no? però que realment hem de lluitar perquè això no passi. Per tant, hem de ser, intentar això, assumir-ho i tirar endavant, sí. perquè hi ha recursos, hi ha persones, hi ha entitats que poquet a poquet anirem conscienciant. Jo, des de luego, que això ho intento de les administracions públiques de la Generalitat.
Parlaves ara, Ferran, de la llei de la dependència, no? D'aquesta valoració que s'eternitza moltes vegades, sí. durant més d'un any, fins que no tens la valoració. Després necessites saber quina serà l'ajuda econòmica que et donaran, però jo intueixo que moltes vegades no deu ser suficient, tenint en compte les necessitats que tenen moltes persones i el que implica això a nivell familiar. Possiblement que una de les dues persones, dels pares, en el cas que siguin famílies amb dos pares, o imaginem-nos una família monoparental que ha de deixar la feina per atendre aquesta criatura, quin impacte té això a nivell familiar, a nivell econòmic, a nivell social, a nivell de salut mental de les famílies?
Mira, nosaltres al final vam haver de tancar el negoci, perquè clar, primera, el Joan. Clar, la meva filla la vam tindre que portar un temps al psicòleg, perquè, clar, també assumir la malaltia del germà, si ens costa als pares, ens va costar, la germana també. I ja dic, a la llarga, pues, clar, de vegades el Joan pues, un dia s'aixecava amb febre. Només que tingués unes dècimes, jo li posava la mà a l'esquena i pneumonia. I ja, Sant Joan de Déu. Que una vegada m'havien preguntat, com ho saps que té pneumonia? Dic, home, no és la primera vegada que vinc, no?
Feu un màster accelerat en medicina i infermeria.
Sí, suposo, sí, no? Sí, clar. Ja dic, jo des dels 4 anys fins als 21 que vam estar amb el Joan a Sant Joan de Déu, després també li han fet alguna operació. Clar, aquest patiment i aquesta angoixa és dur. I després què passa? Que potser... els dos pares no ho portes ni ho assumeixes de la mateixa manera. Uh-huh. Vale? Això també és complicat, molt complicat. I sobreportar-ho també és difícil. I nosaltres, jo ara, per exemple, parlo del punt en què estem ara, ens sentim orgullosos, no? Tu coneixes, ens coneixes, no, Ferran? De lo que hem aconseguit, on hem arribat, com ho hem fet, de la manera que hem pogut, però... ens ho hem fet el meu marit i jo, ja t'ho dic, ni família, perquè la gent no... O sigui, perquè clar, al principi tu, per exemple, el meu marit no era capaç de parlar de la malaltia del meu fill sense plorar, que és lògic, per això a la gent no li agrada, no?
No ens agrada el dolor, eh?
Clar, llavors jo ho he portat millor perquè potser jo plorava sola a casa. Jo quan em dutxava o quan jo pues, procurava plorar sola, però clar, tampoc és això, no? Perquè arriba un moment que...
I de cop i volta el teu entorn desapareix.
Sí, 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 sí.
No saps com.
No saps com. I bueno, quan arriba la cadira de rodes, ja la cadira de rodes és com... Hi ha molta gent... Jo vaig acabar pensant que hi ha gent que no és malícia, és que li fa por ja aquestes coses, no? Però, clar...
Aprofito perquè ens queda superpoc temps, ens queden 4 minuts. Ui, i crec que podem aprofitar per parlar això, perquè és una sensació que tinc en aquesta taula, no? La societat, heu parlat de la família més propera, evidentment, que és el xoc més inicial, però la també resta de persones que formem part de la societat també tenim deures per endavant. Què diríeu a la gent per sentir-vos més acompanyats, també, no? Des de companys d'escola, m'imagino, a les persones que ens creuem pel carrer, què trobeu a faltar i quin seria el missatge que dirigiríeu a la societat en general?
Jo ho enfocaria des de l'escola i sobretot de les famílies, els valors, ensenyar valors, que això és molt important. Però primer des de casa, clar. Uh-huh. Perquè l'escola és una continuació de l'educació de casa.
Al final parlem molt de l'educació i la diversitat,
sí.
No? I la diversitat són moltes coses.
Sí, clar, això, valors sobretot. Sí.
Jo volia fer una reflexió perquè la majoria de malalties rares són de nou, vol dir que no les transmeten els pares. Llavors qualsevol persona, o sigui, estem dient que són rares, però qualsevol persona es pot trobar a la mateixa situació. I res, volia que la gent pensés en això. I després també m'agradaria, perquè només el 5% de les malalties rares tenen tractament, davant del 75% de les comunes. I això és falta de recursos, no és cap més cosa. O sigui, s'ha de promoure la investigació perquè aquestes malalties rares tinguin cura almenys, no? I ja està, només volia dir això.
Totalment d'acord amb el que dius ara, Sílvia, i també amb el que deies abans, no? La força que tenen les entitats, les associacions, i que donen aquesta visibilitat per també doncs per treballar perquè hi hagi investigació. A mi em surt pensar que hi ha més coneixement tècnic i mèdic del que realment es du a terme i que és un tema estrictament financer, econòmic, i per tant, de fet, ho hem viscut en primera pell amb el nostre fill. El nostre fill va entrar fa 2 anys i 2 mesos amb un assaig clínic en fase 3, que és una medicació que està aprovada al Japó i que es vol aprovar a nivell europeu. Era a doble cec, amb 2 infants per un que no tocava tractament, i doncs ens va tocar placebo, amb la qual hem perdut pràcticament tota la capacitat cognitiva que tenia el Pere en el moment d'entrar a l'assaig, que estava bé a nivell cognitiu, doncs l'hem perdut en aquest temps, i és perquè hi ha, d'acord que hi ha d'haver com uns protocols molt segurs o unes coses molt, molt segures, però és veritat que hem perdut aquest temps, no? I és perquè al final, doncs, no, falta com gent valenta que digui no, doncs si està aprovat al Japó, funciona, no sé què, doncs hi ha altres vies de fer les coses, no? I a nivell de societat, el que deies també, no, que toca, que ningú diu, ai, mira, ara tindré un fill amb una malaltia minoritària rara i, a més, degenerativa i crònica, i li posarem totes les etiquetes que hi hagi. I així, doncs, tindré una vida que serà, doncs basada en la cura, que realment no és la vida que has dissenyat, perquè no pots treballar, doncs això, no pots treballar tot el que treballaries, no pots anar de vacances on aniria la resta de la gent, perquè no hi ha llocs adaptats on poder anar amb el teu fill, no pots fer moltes coses de la vida quotidiana que formen part de la normalitat i que la gent quan et veu pel carrer, ai, que bé que us veig, vale, doncs moltes gràcies, estem molt bé, sí, perquè el somriure no el perdrem, no? Però hi ha tota una feinada darrere i tot un som-hi endavant que realment doncs esgota molt profundament, no?
Trobeu a faltar algun tipus de recurs més enllà per als vostres fills, que són els que pateixen la malaltia, per a les famílies, que sigui un recurs més familiar, d'acompanyament, d'ajudes, a part de que amb l'administració ja ho sabem, tot s'ha de fer molt bé i hi ha la burocràcia i tot és molt lent, però no sé si aprofitaríeu allò per fer una mica la carta als Reis, per dir-ho d'alguna manera, d'allò que creieu que no és tan difícil d'executar i que us agradaria que es fes amb certa celeritat.
Sí, a veure, a part de les ajudes, que, bueno, la llei de dependència és una ajuda i no és una ajuda, perquè ells estaven posant i traient quan els dona la gana, quan no diuen que els hi deus diners perquè t'han pagat de més i, bueno, unes coses, i no hi ha cap ajuda, i nosaltres li tenim que pagar un fisio al Joan,
sí,
cada mes, una vegada, perquè pugui anar una vegada al fisio. Perquè està pensada...
Quan has renunciat també la teva activitat laboral, possiblement... O
no, part, el meu marit i jo ens dediquem al 100% a cuidar el nostre fill. Però és que la llei de dependència està pensada només per gent gran.
Sí.
Només per gent gran. No està pensada que hi pot haver-hi, clar,
la
el meu fill té 24 anys, vull dir, clar, sí.
No ho sé.
Silenci.
Està clar que... I és una pena... Però els pares i mares que no tenen recursos, no? Els hi costa molt més diagnosticar la malaltia i els hi costa molt més posar mitjans, perquè Leo, per exemple, reeducació, pues, va privada, per privat, psicòleg, pues va per privat. Clar, si nosaltres no ho poguéssim pagar, doncs el pobre, no? Bueno, qualsevol nen que no pugui té menys possibilitats, i és una... És, com a societat, aquí hauríem de posar un punt perquè no... No està bé.
Jo penso que l'important és poder tenir espais com el d'avui, que poder compartir, que esperem que no sigui l'últim, perquè hem de parlar de moltes més coses, i que s'obri una finestra i que la gent conegui, i que des de l'Ajuntament farem tot el possible i estem fent per fer conscienciació a la ciutadania, conscienciació a les escoles, conscienciació als professionals dels CAPs, vull dir... I, per tant, de que hi hagi més, és el que deia l'Alba ara que ens preguntava, no? Vull dir, una mica més de no comprensió, perquè no és qüestió de comprensió, sinó de que tothom vegi què són les persones amb dificultats i amb dificultats diverses, i, per tant, tots tenim i hem de tenir una ciutat aquí per tothom i que tothom tenim cabuda aquí i que estem amb un 5% gairebé de persones amb discapacitat aquí a Sant Cugat, que poca broma, eh?
Sí.
Amb una ciutat de 100.000 habitants.
Sí. Jo només afegiria dues coses. A nivell de recursos d'això que deies, ja en alguns casos hi ha la prestació de cura per infant amb malaltia molt greu, però que és el que es coneix com a CUME, i és només en alguns tipus de malalties, o sigui, això també és molt, molt sorprenent, independentment del grau. I només es permet que un dels dos progenitors s'aculli aquest dret, per tant vol dir que sí que realment l'altre doncs, o deixa de treballar o no pot atendre les necessitats d'aquest fill o d'aquesta filla. I l'altra cosa, que és només un apunt, avui es celebra el Dia de les Malalties Minoritàries perquè no és 29 de febrer. És a dir, el dia oficial és el 29 de febrer, llavors ho faríem només cada 4 anys, ho parlàvem just a fora, però
bueno, la data
ja és està feta molt expressament, no? Però era un matís que crec que valia també la pena, l'hem fet a fora i fer-lo també aquí dins.
Doncs benvingut al matís, Maria, Sílvia, Sònia, a Sara, a Ferran, moltes gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres.
Pressupostos, diners, recursos, no? És el que ens fa falta i per part de la Societat Autonòmica d'Empatia. Això és casa vostra, teniu les portes obertes, sereu benvingudes sempre que ho vulgueu. Moltes gràcies per la vostra generositat i per compartir les vostres històries amb nosaltres. Fins ara.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Faves comptades.
Les malalties minoritàries, enteses com aquelles malalties que afecten un nombre molt reduït de persones, continuen sent un dels grans reptes de la medicina. Sovint anomenades també rares, es caracteritzen per ser greus, poc freqüents, afectant 5 de cada 10.000 persones i molt diverses. Així, hi ha documentades fins a 7.000 malalties minoritàries, un 80% de les quals són d'origen genètic. A motiu del Dia Mundial de les Malalties Minoritàries, que se celebra el dia 28 de febrer, l'Aina Ruiz ha parlat amb en David Pedrerol. Ell és pare de 3 fills, dos dels quals van ser diagnosticats amb dues malalties minoritàries diferents, micròtia i un tipus de leucèmia. Sentim-lo.
Com t'endinses tu en el món de les malalties minoritàries?
Vale. Jo m'endinso en el món de les malalties minoritàries el 2010, amb el naixement del meu fill gran, Marc, el qual neix amb diverses patologies, una d'elles molt visible, que és una malformació facial, que és l'ausència o malformació del pavelló auditiu i ausència de canal auditiu.
Explica'ns exactament com ha afectat això a la seva vida.
Vale. En aquest cas, el Marc, de petit, haig de dir que li va afectar poc, perquè la veritat, amb ell, no era un tema de vida o mort, era o simplement una malformació. Sí que tenia alguna patologia al cor, però diguem que no, passat uns dies després del naixement no era crític. Llavors, el nen, fins als 5-6 anys, no és conscient de lo que té. Amb la qual cosa, és un tema que t'afecta més a tu com a pare o a l'entorn familiar o les amistats, no? Sobretot a tu com a pare, perquè pensaran, què et diran, et miraran, parlaran darrere teu. Afecta molt més els pares. I això també sempre es diu de que el familiar d'un malalt és el gran oblidat, no? I és que és així, evidentment. El malalt és el que has de curar, però el familiar, ostres, s'ha d'estar a sobre. Ara comencen a haver-hi pues, certes tendències a ajudar aquests pares a que es cuidin, no?, mentalment, però ha sigut el gran oblidat. Llavors, ens endinsem amb això, diguem que comencem a buscar informació sobre què és la... Això té un nom, es diu micròtia. Què és la micròtia, no?, l'ausència o malformació del pavelló auditiu, i no trobem res. Com que no trobem res, no hi ha informació, la meva dona i jo, juntament amb altres pares, decidim muntar una associació. Una associació en el que la informació que tenim doncs, la compartim com a través de xarxes socials, a través d'una web, i a més, a través de trobades. No? El que més ens agradava era fer trobades amb persones que estaven igual que tu. Fins llavors, jo no havia vist mai un nen amb una, sense orella o sense, o amb una malformació del pavelló auditiu, però des de llavors n'he vist moltes, no? És el que passa, no? Bueno, doncs ens vam ajuntar i vam fer coses potents. Vam engrescar Sant Joan de Déu per fer trobades i per fer conferències, al qual doncs, venia gent de tot arreu, de tota Espanya. I ens vam engrescar tant que fins i tot ens en vam anar a Madrid a fer exactament el mateix, no? Llavors, bueno, ens endinsem dintre d'una zona que desconeguda, no?, que ens engresca uns quants pares, que a més tenim ganes de fer coses, i bé, doncs, el món solidari comença aquí, i també diré que amb fer accions solidàries tipus Padel Solidaris per recaptar diners, tipus runnings solidaris, que per cert també en feu un aquí a Sant Cugat, i amb això comencem.
En ser una malformació, vulguis o no, visible, entenc que el diagnòstic arriba des d'un primer moment. En aquest sentit, no teniu l'angoixa com altres pares que han patit malalties minoritàries de no saber exactament què és el que succeeix.
Correcte. És a dir, estava claríssim el que era. L'angoixa era clara. L'angoixa, en aquell moment, allò és el pitjor que et passa en el planeta. ¿Vale? En aquell moment era el pitjor que ens estava passant a la meva dona i a mi. I no sabíem com es solucionava. Alguns deien, no, això en 2 anys se li forma una mica més i és molt fàcil apanyar-ho. Res, ens estaven dient ni mitges veritats, no?, enganyant directament, simplement, suposo que el metge volia sortir del pas i que ens ho trobéssim nosaltres mateixos. No? Però en qualsevol cas, sí que hi ha certa incertesa perquè sí que tu vols que el teu fill sigui com tothom. Llavors, aquesta recuperació, o sigui, sempre que hi ha neix algú amb algun punt, doncs és molt difícil arreglar-ho. Bueno, doncs resulta que una orella sí que és fàcil, bueno, fàcil, relativament fàcil arreglar-ho. A Espanya hi ha unes tècniques, als Estats Units hi ha nosaltres, vam decidir per marxar als Estats Units, però bueno, al final l'angoixa de veure com ho fem és una cosa nova, ningú ens ho ha explicat com es fa, no sé què, bueno, doncs vam fer una mica de descobriment. Ara haig de dir que ja vam muntar uns grups de WhatsApps enormes, hi ha molta informació, és a dir, ara el pare que té un nen, un nadó amb micròtia, té molta informació per on anar a trucar, cosa que no hi havia en el seu dia. Per tant, el desconeixement és l'angoixa. O sigui, com ho vius? Pues, amb angoixa, sobretot si no és un tema de vida o mort, per descomptat.
Ara pot fer una vida normal?
Ara fa una vida normal. Sí que és cert que de tant en tant es pateix, perquè són el que porta el meu fill és una pròtesi insertada dintre la pell, i al final és una pròtesi de plàstic que pot ser que algun dia es trenqui. O hi ha una rosadura i qualsevol exposició d'aquest material a l'ambient doncs és perillós. Però bueno, més enllà d'això, ell fa una vida normalíssima, juga al futbol, s'ha barallat, ara ja no, ara ja té 14 anys, llavors, però s'ha barallat amb tothom, i bé, n'ha sortit il·lès.
Quan estaves ficat en l'associacionisme, com visibilitzàveu? Quines tasques fèieu per donar a conèixer aquestes malalties?
Vale, durant l'època que estàvem més actius, diguem que les persones que estàvem dintre l'associació, doncs, amb els municipis que visquessin, doncs, procuraven tenir certa activitat i certa visibilitat. No? En el cas de Sant Cugat, el dia 28 o 29, quan es celebri el Dia de les Malalties Minoritàries, sempre jo havia intentat promoure una jornada, un acte amb l'Ajuntament, alcalde o tinent d'alcaldia que li toqués, per poder portar a altres associacions com la nostra o altres ens que tractessin les malalties minoritàries per visibilitzar-les, no? En aquest cas també ens recolzàvem en personatges rellevants, ja sigui Gemma Mengual, Àlex Corretja, Marta Marrero, tots coneguts aquí del municipi i que ens ajudaven a visualitzar-les.
La vostra aventura amb les malalties minoritàries, però, no acaba aquí, sinó que després continua amb la segona filla.
Ah, efectivament. Nosaltres tenim tres fills, el Marc, la Lucía i la Maria. I la Maria, quan tenia 3 anys, li van diagnosticar leucèmia. Jo no era coneixedor que era una malaltia minoritària, però sí que ho és. En qualsevol cas, és aquesta, et diré que sí que és una malaltia molt xocant, perquè sí que estem parlant de vida o mort, no? Aquí, quan teníem... Bueno, ja et diré que amb el primer pues, teníem molta energia, amb la segona, i amb la segona situació crítica que hem tingut amb malalties minoritàries, i ja ens desinflem, perquè, evidentment, allò és de vida o mort i ho hem d'atacar, no? Aquí torno a repetir el fet de que els familiars som els grans oblidats de la malaltia que està patint. Està claríssim que el primer és salvar-li la vida al nen, en aquest cas, que té una malaltia, no? Però sí que els altres pateixen moltíssim.
Com entomeu altra vegada la notícia de que la vostra filla pateix una malaltia i que altra vegada és una malaltia minoritària?
En aquest cas, ets de dir que ens ho entomem molt malament. Molt malament, perquè és el primer que ens... Els primers dies has de saber si és una leucèmia bona o dolenta. La bona tens el 80% de possibilitats de viure, la dolenta un 20%. ¿Vale? Aquesta és el primer pas. Això se sap en 3 o 4 dies. Però un cop 3 o 4 dies que saps si és la bona o la dolenta, en aquest cas el nostre era la bona, segueixes tenint un 20% de possibilitats de no èxit. Llavors, són setmanes molt intranquil·les, que a més va al tractament. És a dir, primer mires què passa, si estàs en quines possibilitats, sempre parles de possibilitats i no hi ha cap metge que evidentment t'asseguri res, per descomptat, i ho entenc perfectament, però el tractament de quimioteràpia és bestial, i per un nen de 3 anys, una nena en aquest cas de 3 anys, és molt dur. La veritat és que hem conegut a molta gent, per descomptat. Jo haig de dir que formo part d'una cosa que es diu Consell de Famílies de Sant Joan de Déu, que ja hi era, i la meva dona també, jo ja hi era abans de que li diagnostiquéssim la leucèmia a la meva filla petita, però aquí veus molts casos, no? I certament no et sé, si hagués d'escollir, no sé dir què és millor, que ho tingui la leucèmia una criatura de 3 anys o una de 12. Tot té els seus pros i contres, no? Però bueno, en el nostre cas ens va tocar amb 3 anys i ho hem tingut que passar.
En aquest sentit, quins símptomes detecteu o com és el procés de diagnòstic per arribar fins aquí?
Buf, en el cas de la leucèmia, 2 o 3 mesos abans, vòmits que no saps per què apareixen, mal de caps, febres un dia sí, un dia no, coixera, la pell blanca... Són tot de sèrie de coses que estranyes, no? Que dius, ostres, què passa, no? Fins i tot nosaltres, vull dir, anàvem al metge, li fèiem analítiques, I haig de dir que alguns metges deien no, si no li passa res. Bueno, no li passa res. Va arribar a estar ingressada abans del diagnòstic. No li passa res. Jo, en aquest cas, hem de reconèixer, jo ho vaig fer públicament al Tot Sant Cugat en el seu dia, el doctor Pere Sala, de Sant Cugat, pediatre dels nostres fills, que li vam ensenyar 2 analítiques fetes amb un mes de diferència i ho va veure claríssim. Va veure claríssim el que era, no? així, amb una analítica era suficient per saber el que passava, però sí, portàvem dies, i sé de casos de nens que els han operat, perquè això, diguem que les coixeres són molt normals en els casos de leucèmia, però sé de nens que els han operat per coixera quan tenien una leucèmia, no? Aquestes coses, però desgraciadament, passen.
Com és viure amb leucèmia?
És dur, tens un primer any al qual entres i surts de l'hospital constantment, les defenses de la criatura estan sota mínims, per tant, qualsevol cosa li crea malestars i vòmits i febre, amb la qual entres i surts de l'hospital constantment, és una bogeria. Això, si li sumes a que en el nostre cas havíem de preocupar-nos de dos nens més, la logística es complica. Ja només el sentiment i el que està passant, sinó la logística es complica. Aquí, afortunadament, vam tenir sort d'una família que ens va... Bueno, evidentment, afortunadament, ens va recolzar molt i vam poder portar més o menys. Però, clar, i aquí et diré, els grans oblidats, els germans. Els germans, ostres...
Com ho han viscut
ells? Molt malament, molt malament. Sí, sí. Diguem que a tongades, a cadascú li agafa el baixón o el subidón en moments diferents, no? I bueno, pues, incomprensions, tens moments... em centraré sobretot en la meva filla mitjana. Ella és una nena exemplar, o ha sigut sempre una nena exemplar, i va un moment que va petar, i bueno, vull dir, ha tingut molts problemes actitudinals, diguem, mentals, per culpa d'això. El fill gran, doncs, bueno, també ha sortit per altres bandes, però vaja, tampoc em vull oblidar de la meva dona i de mi mateix, és a dir, molts problemes seriosos, sí, sí.
Ara mateix, com és el vostre dia a dia?
Ara mateix ho portem força bé, hem tingut moments molt complicats, però la veritat és que hem aconseguit estabilitzar-nos tots plegats, que era un punt clau, i bé, el que és, diguem que el que és el patiment de que si la nena de 3 anys, que ja en té 6, si es morirà o no, aquest ens en oblidem el 99% del dia. Vale? Perquè també, diguem que fins als 5 anys després del diagnòstic no pots estar tranquil. Bueno, de fet, no pots estar tranquil mai, però si pots estar tranquil, bastant tranquil, són 5 anys després del diagnòstic. Però diguem que la petita, la de la leucèmia, la Maria, és la que està millor a dia d'avui. Sí, sí. Sobretot, diguem, mentalment. És a dir, ella ho va viure com una espècie de... Sí, sí, es trobava malament, però jo va viure, doncs mira, estic amb el papi, estic amb la mami, estic constantment amb gent a l'hospital o a casa. Jo recordo escenes de la mitjana amb una bossa on portava la quimio, perseguint a la petita amb els tubets enganxats, però bueno, era l'única forma que tenien de jugar, perquè si no havia d'estar la Maria havia d'estar enganxada a la motxileta. Però bueno, vull dir, són moments que recordes i que bueno, pues, no sé si amb molta tristesa o alegria de que tot això ha sortit bé.
Ara fa vida normal dintre
de tu? Ara fa vida absolutament normal. Té febre i no se'ns encogeix el cor. Li podem donar un dalsi qualsevol. Sí que és cert que tenim unes revisions constants a l'hospital, perquè al final la quimioteràpia et pot afectar un fotimer d'òrgans i s'han de revisar, i evidentment poden i afecten, vull dir, realment afecten. Però bueno, això s'ha de revisar tot i a veure si hi ha alguna cosa que ha quedat malmès o no.
Des del primer diagnòstic d'una malaltia minoritària durant el procés fins ara, heu vist algun canvi tant en el diagnòstic com en l'acompanyament que s'ha fet, com en l'àmbit de cures, també?
Clar, jo haig de dir que només hem viscut a Sant Joan de Déu amb el tema de malalties minoritàries. És una de les grans queixes que vam tenir com a grup amb el Consell de Famílies que jo esmentava abans. la forma de comunicar-ho, no? És molt important que el metge, ja sé que el metge va al que va i quina és la seva professió, però la forma de comunicar-ho, bueno, i sé que s'hi han posat, és a dir, Sant Joan de Déu té molt focus en que les comunicacions, sobretot de coses greus, siguin ordenades i t'ho diguin amb tota la serenor del planeta, no? I que no sigui, bueno, un home que té leucèmia i va al siguiente, no?
Quin consell donaries a una família que ara mateix es troba en una situació en la que et trobaves tu ara ja fa uns quants anys?
Bé, calma i confiança amb els professionals, no? Desgraciadament, no sempre surt exitós els tractaments. Vull dir, cada dia es moren molts nens de moltes coses, ja no leucèmia, sinó de moltes coses. Però hem de confiar en els professionals, sobretot en aquest cas Sant Joan de Déu,